We are the champions. Amb Jaume Ramon.
Jaume Ramon, què tal, com estem?
Bona tarda.
Amb un ull posat el que està passant al Bernabéu en aquest Madrid-Leganés. De seguida hi tornem. Comencem a olorar la Champions, la tornada de les semifinals. Ja ho sabeu, amb avantatges a priori clars, tant pel Madrid, va guanyar 1-2 a l'Allianz Arena a Múnich aquesta setmana, com també pel Liverpool, que va guanyar 5-2 a la Roma. Guanyava 5-0, però a última hora la Roma va fer dos gols que donen un punt encara de certa emoció, tot i que el 5-2 sembla bastant favorable. Avui ens volem centrar amb el Madrid-Bayern, amb sí. aquest partit de tornada que té moltes històries al darrere.
Moltes històries, perquè, de fet, David, és l'enfrontament que més vegades s'ha repetit a la història de la Copa d'Europa. El d'aquest dimarts serà el 26è enfrontament amb els dos equips, i és que, més, també són els dos equips que han jugat més partits a la Copa d'Europa. El Madrid suma 421 partits, el Bayern 331, i amb tants precedents és normal que hi hagi...
Els dos equips d'Europa que han jugat més partits de Copa d'Europa o Champions.
Més partits de Copa d'Europa i els que s'han enfrontat més vegades entre ells. Vull dir, per tant, són el gran clàssic europeu. I clar, en tants partits, doncs hi ha moltes historietes.
L'aperitiu.
Ens hem preguntat quan va ser la primera vegada que es van trobar aquests dos clàssics, el Madrid i el Bayern.
Va ser el 1976.
No fa pas tant.
No fa pas tant, i perquè després s'hagi repetit tant, això vol dir que els primers 20 anys de competició no es van trobar cap vegada.
Bàsicament perquè el Bayern no tenia l'entitat que té ara.
Li va costar una mica fins a finals dels 60, principis dels 70, que ja sí que és quan explota, i precisament parlem d'aquesta època, del 1976, és la primera vegada que es troben, va ser les semifinals de la Copa d'Europa. Estem parlant segurament del millor Bayern de la història, que va guanyar venia de guanyar dues Copes d'Europa seguides, abans de trobar-se amb el Madrid, en aquell Bayern del Torpedo Müller, de Beckenbauer, de Mayer, de Hones, de Rummenigge, un autèntic conjunt ple d'estrelles que potser futbolísticament la veritat és que no oferien un gran espectacle, però sí que era un equip molt sòlid, que es feia respectar la gespa, era molt contundent i també tenia una mica la fama de que els àrbitres anaven a favor seu. A mi em recorda una mica, perquè també tenia la fama d'antipàtic del Madrid d'ara, és a dir, d'un equip que potser no brilla, però que sempre guanya, que sempre competeix, arriba fins al final i que, a més, l'afició rival doncs, no cau gaire bé. A més, també diuen que era un club molt altiu, que anaven una mica desobrats, per exemple, expliquen sobre aquell partit del 76, quan van a l'expedició del Bayern a l'estadi del Madrid, es van mofar de l'estadi davant de la premsa, van dir que era un estadi molt antiquat. La veritat és que el 76 no era l'estadi que té actualment el Real Madrid amb el Santiago Bernabéu, que la il·luminació era molt pobra i que les instal·lacions semblaven tercermundistes. Això ja no va començar a agradar al Madrid, ja es va començar a generar una mica d'un ambient una mica escalfat a la prèvia, i el partit va començar amb un Madrid molt fort, donant la sorpresa. Estem parlant d'aquell Madrid de Camacho, Santillana, Del Bosque. Es va avançar 1-0, dominaven el partit, però just abans del descans el Bayern va empatar 1-1 després d'un córner no assenyalat a favor del Madrid. Això recorda una mica a l'eliminatòria que vam veure aquesta passada setmana. L'ambient es va escalfar molt també perquè el Bayern jugava molt contundent, era un equip molt dur que rascava molt, i l'àrbitre doncs els hi concedia un cert avantatge en aquest aspecte. La cosa es va escalfar tant fins al que, quan faltaven 2 minuts perquè s'acabés el partit, l'àrbitre no va xiular un clap penal a Santillana, a dins l'àrea del Bayern, i l'àrbitre va xiular al final, i aquí la gent va explotar, va saltar alguns aficionats a la gespa, i un d'aquests...
A la gespa van saltar al
Bernabéu. A la gespa, perquè no hi havia valles. Santiago Bernabéu deia que si treien les valles s'acabava el futbol, perquè no tindria gràcia que els aficionats no estiguessin a prop dels futbolistes. Doncs van saltar alguns aficionats, i un d'aquests va anar a l'àrbitre, en una imatge que va donar la volta al món, i li va clavar un cop de puny que el va tombar a terra. Imagina't.
I això va tenir conseqüències.
Això va tenir conseqüències, però no pel personatge aquest, que el van començar a anomenar com el Loco del Bernabéu. Va néixer la fama d'aquest personatge, era una persona que anava amb una gorra blanca, amb tirants de color blau, la imatge, com deia, va sortir a totes les portades, la premsa, els aficionats, alguns des de Madrid el van veure com un heroi, perquè aquest agressor mai va ser identificat, perquè sí que el va blocar Mayer, el porter del Bayern, la policia el va agafar, però sospitosament es va escapar. Diuen que la policia estava una mica a favor de que hagués passat aquest incident amb l'àrbitre i va tornar a la grada. Les males vents també diuen que mai va ser localitzat perquè no volien, i no va ser sancionat ell, ni el van localitzar mai.
No li va passar mai res.
Mai res. Però imagina't si va ser gran la figura del Loco del Bernabéu, que a les ràdios després d'aquella nit i de l'endemà la gent trucava dient que ells eren el Loco del Bernabéu, és a dir, la la gent per protegir-lo,
no?
Per protegir-lo i perquè creien que era una figura que calia destacar i que ells haguessin fet el mateix. Estem parlant dels
anys
70. Un paio
que havia clavat un cot de puny a l'àrbitre,
Sí, sí, i que el va tombar. Finalment, el loco del Bernabéu va aparèixer, però van haver de passar 25 anys. Va ser l'any 2001 i va voler mantenir l'anonimat, però el va localitzar el diari AS, ho explicava Relaño en una crònica que us recomano molt, que va escriure al País, el va localitzar el 2001, li van fer una entrevista, ell només va dir les inicials, que es deia Jaime D.P., i va concedir una entrevista on explicava una mica la seva versió, diu que aquell dia van al camp amb la seva dona embarassada de 6 mesos, un germà i la cunyada, que quan es va escalfar tant al partit li va dir a la dona que s'anava un moment al bany, perquè estava molt nerviós, però ell va aprofitar per baixar fins a baix de tot i va saltar a la gespa quan l'àrbitre va xiular al final. Explica que després el seu pare el va deixar de parlar durant 2 anys. És a dir, no va tenir conseqüències penals, diguéssim, per ell, però sí que va tindre una mala fama. Sí que va ser sancionat en aquest cas. El van sancionar amb 3 partits sense jugar al Bernabéu i que els havia de disputar a 300 quilòmetres de casa.
Clar, imagina que això passés ara, la sanció seria duríssima.
Increïble, increïble. A més, després de la tornada van caure 2-0, el Madrid va ser un cop d'ull. La temporada següent van jugar 2 partits, una a València, una a Màlaga, el tercer ja no el van jugar perquè va quedar eliminat.
El Bayern va guanyar aquella Copa d'Europa, no?
Va ser la tercera
Copa de les 5 que tenen. Sí.
El plat principal.
Bé, vinga, més històries d'aquest de Madrid-Bayern. El que busquem també és la història d'aquesta rivalitat, que ha anat augmentant. Aquí tenim la gènesi, aquesta rivalitat al 76, aquest primer enfrontament, però la cosa va anar creixent.
És per entendre també una mica com hem arribat fins ara i per què es viuen amb tanta rivalitat aquests partits entre el Bayern i el Madrid. El primer partit després d'aquest incident del 1976 va ser el 1980, va ser un partit amistós. El Madrid acabava tot just de començar la pretemporada, feia una setmana que estaven començant a entrenar, i els envien a Alemanya un amistós per guanyar calés contra el Bayern. El Madrid era un Madrid que venia a guanyar la Lliga i la Copa, era un Madrid important, i el Bayern ja s'estava preparant per la Bundesliga, que començava la setmana següent. El que passa que els alemanys estaven molt més preparats, dèiem que el Madrid acabava tot just de començar la pretemporada, i van sortir en aquell partit amistós com si allò fos una final, i els hi van clavar un humiliant 9-1. Al descans anaven 7-0. Va ser una golejada històrica. Van sortir escaldats i, de fet, aquí ve la mítica frase que s'ha convertit en cèlebre de Boskov, que era l'entrenament del Madrid, que és aquella que diu: prefereixo perdre un partit per 9 gols que 9 partits per un gol. Recordes que després s'ha dit tant aquesta frase? Doncs neix d'aquest partit, d'aquell 9-1, i buscant una mica, rascant una miqueta, diuen que un dels instigadors, perquè no és normal tampoc que amb un amistós anar a golejar per 9-1, qui va ser un dels instigadors d'aquella derrota? Va ser un mític jugador del Bayern que també havia jugat al Madrid dels anys 70 i també en aquella eliminatòria del 76, que era Paul Breitner, una figura que és molt interessant també a darrere i que va ser també molt polèmica en el seu temps perquè anava una mica, diguéssim, a contracorrent. Era un rebel que parlava de política, ell sempre havia defensat que era molt d'esquerres, el relacionaven també amb el comunisme, era un fan, per exemple, del Che Guevara i sempre anava amb el llibre vermell de Mao. Per posar-te un exemple, va renunciar a participar al Mundial del 1978 de l'Argentina perquè havia Videla com a dictador, ella estava en contra de les dictadures. Això també li va costar enfrontaments amb els jugadors que sí que hi van anar. En la seva època, per exemple, que va estar a Espanya, que va estar al Madrid, va coincidir en els últims anys de Franco i va decidir marxar del Madrid perquè no estava d'acord amb la dictadura ni amb la manera de fer d'Espanya, que ho veia antiquat i que no tractaven bé els obrers, per exemple, fins i tot els va fer un donatiu molt important i expliquen que va marxar una mica molest amb el Madrid, una mica picat, i d'aquí que va incitar els seus companys perquè fessin una espècie de vendetta amb aquell espectacular 9-1. I la història no va acabar aquí, de la rivalitat també amb aquests amistosos, perquè 2 anys següents, l'any 1981, un any després, l'any 1981, també amb Paul Breitner com a protagonista i instigador de la polèmica, aquesta vegada és el Bayern qui ve a jugar al trofeu Santiago Bernabéu. Van participar al torneig amistós, que aleshores eren amb 4 equips, tot semblava indicar que la final seria un Madrid-Bayern, però els bavaresos van perdre les semifinals contra l'AZ holandès, van haver de jugar el partit de consolació contra el Dinamo de Tbilisi. Jo crec que no tenien moltes ganes, aquells Rummenigge, aquells cracs, Mayer, que no tenien ganes de jugar aquell partit, perquè van marxar de la gespa al minut 44, amb el partit en joc. I aquí també la història és surrealista, és que tu mires aquelles cròniques i dius, és que no pot ser,
l'àrbitre no havia xiulat i van marxar del camp.
Sí, van marxar emprenyats amb l'àrbitre, precisament. I a més, allà també hi havia els aficionats del Madrid, que estaven esperant que es jugués la final i veuen aquell espectacle i la gent marxant, que no van acabar d'entendre. Tot va començar quan al minut 20 Breitner veu una groga per protestar a l'àrbitre, s'emprenya i li diu a l'entrenador que el canvia, que no vol jugar, tu, que ha acabat. L'entrenador li diu que no, que segueixi. Just després, Breitner marca un gol se'n va a la banqueta i diu que el canvi. Allà l'entrenador ho accepta, al·lucinant una mica, i ja es comença a escalfar tot una mica, el partit va calent, Rummenigge, per exemple, veu una altra groga per protestar i se'n va de cop a parlar amb Breiner, que li diu, vine, vine, que va aquí a la banqueta. La gent els comença a xiular, es crea un ambient molt estrany, tothom protestant contra l'àrbitre, Rummenigge es posa les parts a les mans assenyalant al públic en un gest obsè que no va agradar gens, l'àrbitre l'expulsa i a partir d'aquí tots rebenten i se'n van cap al vestidor i deixen el partit plantat allà. Expliquen també les cròniques que van intentar negociar tornar, però que a canvi que desfés la vermella a Rummenigge. L'àrbitre va dir que no, lògicament, però la gent es va emprenyar molt amb aquell Madrid i ja comença a néixer aquesta fama d'equip molt antipàtic.
Els amistosos de la discòrdia, eh? D'aquí ve part de l'enemistat que hi ha hagut durant molts anys entre Bayern i Madrid.
La cirereta del pastís.
Però després d'aquests anys que hem estat repassant, la rivalitat es va calmar, eh, Jaume?
Sí,
una mica.
Hi va haver aquell incident de Juanito amb Mataus, que ho vam explicar la temporada passada, però sí que és veritat que...
Una de les entrades més dures de la història del futbol.
Sí. Però potser la rivalitat va baixar fins a principis del 2000, quan torna a revifar. Van ser tres eliminatòries consecutives a la Champions, amb aquell Bayern mític de Oliver Kahn, Effenberg, Elber, Lizarazu, Pizarro, i que també, no sé si recordes, que tenien un lateral que es deia Salihamidžić.
Era bosni.
Era bosni, correcte.
Li recordo marcar un gol al Camp Nou, mira què et dic.
Pues mira, també va ser un dels protagonistes
UEFA,
en
si
aquestes
no
eliminatòries. A la prèvia del Bayern Madrid, que a més ha estat protagonista també aquesta setmana per una frase que va dir als anys 2000 i li van recordar a Zinedine Zidane a la roda de premsa prèvia al partit d'anada.
Quizás como jugador vivió los duelos más calientes entre Bayern y Real Madrid. De hecho, en Alemania se decía que cada vez que venía el Madrid aquí a Múnich se cagaba en los pantalones.
Puede pasar de todo, pero nosotros no podemos... No existe cagarse en pantalones. Nosotros tenemos la suerte de jugar este tipo de partidos como jugador, como entrenador, como todos, como aficionado.
Li recorden a mi aquella mítica expressió de cagar-se en los pantalones, allò va ser portada del diari Marca, després que el Bayern guanyés 2-1 al partit del 2002, era el partit d'anada, on el Madrid va arribar al minut 80 guanyant, però el Bayern, amb molta pressió, amb molta força, va ser capaç de remuntar els instants finals. Era el Madrid dels Galàctics, el recordaràs, on jugava Zidane i tota aquella colla de cracs amb Figo també, i aquella frase de Salihamidžić, encara recordada ara, però també va escalfar a molts futbolistes, com per exemple Roberto Carlos, que va reaccionar així quan la va sentir.
Para mí sería más fácil comentar una declaración de Kahn, de Effenberg, de Zarazú, que ha sido campeón del mundo. Hablar de Madrid hoy es como si hablar de cualquier otro equipo, y hay que tener un respeto.
Demanava respecte a Roberto Carlos i deia que l'escoltaria si fos un jugador de la categoria de Kahn. El que passa amb Roberto Carlos és que no sabia que Oliver Kahn després també faria una proclamació que passaria la història, que va dir aquests dels Galàctics graven anuncis, s'exhibeixen, però no juguen a futbol. No em marcaran dos gols a la tornada ni borratxo. Aquesta frase a Madrid se la van agafar molt en sèrio, se la van prendre molt seriosament i, David, ja saps allò que diuen que el karma t'acaba tornant. El Madrid va acabar guanyant 2-0 la tornada i va eliminar el Bayern de Múnich i, precisament, Salihamidžić va acabar expulsat al minut 90 de partit.
Ara que estàvem parlant de Salihamidžić, sí que va marcar el Camp Nou, una eliminatòria 1-2, any 98, Lliga de Campions, era la Lliga de Campions, no pas la UEFA, com havia dit, i és aquell any en què el Bayern juga la final al Camp Nou.
És veritat.
La guanya el Manchester. Que la perd davant del United.
L'últim minut, amb Beckham servint els corners.
Aquella final tan boja que el Bayern comença guanyant i acaba perdent. Però sí, es van trobar amb el Barça i Salihamidžić va marcar el Camp Nou.
Eren uns grans enfrontaments. Després hi ha hagut també, per exemple, aquell botifar que va fer Van Bommel al Bernabéu, després Roy Mackay marcant el gol, que encara avui és el gol més matiner, més ràpid de la història de la Champions, amb només 10 segons.
El que passa que últimament al Madrid jo crec que li ha agafat una mica... Sí. Ja li ha agafat una mica la moral, li ha guanyat la moral en el Madrid. Sí. Veurem què és el que passa a la tornada.
Veurem.
Recordem-ho, partit de tornada del Madrid serà dimarts, dimarts, i el de tornada de l'Olímpic de Roma, Roma-Liverpool, serà dimecres. Gràcies, Jaume.
A reveure.